Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada, segons escolteu aquest programa dels camins de la música. Earl Kenneth Hines, conegut com a Earl Fada Hines, fada de pare, perquè com a tal era reconegut per els primers músics de jazz, Va néixer el 28 de desembre de 1903 en un poble anomenat Duquesne, un suburbi de Duquesne anomenat Pittsburgh. Son pare era cornetista en una orquesta i la seva madrastra era organista en una església. Earl Hines era un brillant pianista, era un virtuós realment del teclat i segurament va ser el primer virtuós del teclat reconegut com a tal pels seus companys músics. En moltes de les peces que ell interpreta realment resulta prodigiós la quantitat de so que és capaç d'extreure un piano amb una mà dreta capaç de treballar en dos octaves de manera que feia una melodia pràcticament sencera i una mà esquerra que semblava que anava pel seu compte, no? Que realment eren com si hi hagueren dues persones tocant el piano. Inicialment, Hines va tractar de seguir els passes de son pare tocant la corneta, però dia que li molestava en la oïda el seu so tan agut i això el va inclinar pel piano. Va rebre classes de piano clàssic al mateix temps que cultivava la seva oïda per a la música popular, el que li permetia recordar sense dificultat els temes escoltats als teatres. Hines afirmava que ell ja estava tocant el piano per Pittsburgh molt abans de que la paraula jazz fos inventada. De fet, moltes vegades ha reclamat ell la paternitat pràcticament del naixement del jazz. La peça que acabo d'escoltar és el Weathered Bird, un dels primers clàssics del jazz, un diàleg interessantíssim i magistral entre Earl Hines al piano i Louis Armstrong a la trompeta, quan ja els dos apuntaven maneres de grans intèrprets absolutament, i gravat el 5 de desembre de l'any 28, quan Earl Hines havia passat a formar part del Hot Five de Louis Armstrong en una de les seues primeres formacions. Earl Hines havia anat abans, l'any 27, a Chicago, on havia treballat ja per primera vegada d'una forma relativament estable, tal com era més o menys en l'època l'estabilitat, amb l'orquestra de Jimmy Noon, un clarinetista que tenia una de les orquestres més famoses a finals dels anys 20 i principis del 30 en Chicago. Thank you.
Thank you.
No sé si s'heu adonat de que en les dues peces, la primera tocada molt a l'estil Dixie, és a dir, amb tots els instruments fent una mena de so compacte en el que cap solista destacava. En la segona peça sí que ja n'hi ha un solo realment important d'Earl Hines. Després n'hi ha un altre solo del mateix Jimmy Noon, que era clarinetista, però no n'hi havia més solos, els únics solos eren els de Hines i els de Noon. Això fixeu-vos perquè en la següent peça que us vaig a posar encara és més destacable, perquè pràcticament no hi ha cap sol més que el de Hines. Com es diu, alguna cosa tindrà l'aigua quan la beneixen.
Thank you.
Espero que s'haureu adonat que l'únic que pràcticament fa un solo de piano tant al principi de la darrera cançó que hem escoltat com de l'anterior ha sigut el piano d'Earl Hines. Era evident que Jimmy Noon tenia molta confiança en el seu ofici i en les seves qualitats. Els títols de les cançons que vos he posat, de les dues darreres, de la darrera era Four or Five Times, de l'anterior era I Know That You Know, i les dues anteriors que vos he posat abans de l'anterior locució eren el Apex Blues i el White Don Yonder in New Orleans. L'Apex Blues fa referència, òbviament, al club on treballaven. L'orquestra de Jimmy Noon treballava en el club Apex, un club de Chicago, i bueno, era el lloc on d'allí agafava el nom l'orquestra. Com podeu veure, Earl Hines era una persona que pesava i pesava molt allà on estava. Estem parlant de, en qualsevol cas, de gravacions, les quatre darreres, de l'any 1928, però del principi del 1928 com a molt fins a agost, que és la darrera. Durant algun temps també Hines va estar treballant amb l'orquestra d'un vocalista, Billy Eckstine. però cap a mitjan de l'any 28 el Heinz va passar a formar part i de forma molt destacada perquè era el que la dirigia a la banda de Louis Armstrong, al Hot Five de Louis Armstrong, on va desplaçar el piano a la pianista en aquell moment Lil Hardin, que era també l'esposa en aquell moment de Louis Armstrong.
Let us in on some of that good music, Pop.
Well, come on here. Let's get together then.
Well, all right. Tune up, boys. Is that all right? Is that all right?
That sounds pretty good.
Yes, that sounds pretty good. I bet if you had a half a pint of Miss Cersei's gin, you wouldn't say that sounds pretty good. Well, anyhow, we're going to play anyway. Say, come on, Zooty. Whip them cymbals, Pops. Promised me last Tuesday. I have found a cozy place. So please phone me at noonday. But remember September, when the preacher says we'll be a fool forever and ever. Have to make a Monday day for any day we'll. Thank you.
Acabo de escoltar dues peces del Hot Five de Louis Armstrong, dels primers Hot Five que va tindre, perquè havia tingut dues formacions abans. El que, bueno, se nota ja que és una formació madura, que Louis Armstrong està també un instrumentista i un artista madur, i que realment el piano del Hines és una peça bàsica en aquest conjunt. La primera de les peces que hem sentit se diu Fireworks, és Focs Artificials, i la segona es diu A Monday Date. Com podeu sentir, se fa una mena de conversa entre Louis Armstrong i Hines, perquè, bueno, aquesta cançó té com a origen i com a raó una broma personal entre Hines, Lil Hardin, la esposa de Louis Armstrong, la que Hines havia substituït al piano, com he dit abans, i el propi Louis Armstrong. Una de les primeres mostres d'aquesta forma de ser l'escenari de Louis Armstrong.
Facing streets is a street where the folks, they all meet in New Orleans in a land of dreams. My God dances for so, but it's just best is right. It's a tree swinging on Basin Street. Yes,
escoltat dos peces de les més conegudes del de la trajectòria de Louis Armstrong i Hines. Una és la primera és la Don't Give Me i l'altra és la famosíssima Basin Street Blues, on s'ha pegat una bona lluïda Zate Singleton el bateria, una peça que s'ha interpretat després milers de vegades. Jo almenys recorde versions de Miles Davis i de Duke Ellington, o sigui que no estem parlant de qualsevol. I bé, com veieu, unes formacions ja absolutament madures i consolidades. Però en l'any 28, al final, concretament el 28 de desembre, quan feia els seus 25 anys, Earl Hines va aconseguir el que era el somni en principi dels músics de l'època, que era tindre la seva pròpia orquestra o banda. I Earl Hines va poder actuar per primera vegada en la seva banda precisament el 28 de desembre de 1921. La banda de Earl Hines va assolir un gran èxit i la veritat és que dura fins a l'any, des de l'any 28 fins a l'any 1947, el que la va dissoldre perquè ja veia que l'època dels Big Bands estava passant, la guerra mundial, s'estava enduent la gent jove a Europa a morir i no era moment de balls, estava canviant la societat i estava canviant el jazz. De tota manera, durant el temps que va durar, va ser la banda titular, com a cosa curiosa, del cafè que tenia Al Capone, Le Grand Terrace, en Chicago. Va ser durant 10 anys la banda titular del cafè d'Al Capone i per ella van passar la millor collita de jazzistes que n'hi havia pel moment. Va passar Billy Eckstine, va passar Dizzy Gillespie i va passar un perillós Charlie Parker, que va durar poc perquè el va tenir que tirar perquè no arribava mai a temps a les actuacions. Fins i tot quan ell, fent l'esforç, se quedava a dormir al mateix bar i no hi havia manera, sempre arribava tard. Coses de fins dels problemes que tenia Charlie Parker. En definitiva, el Hines va ser una persona que va ajudar molt a difondre el bon jazz, perquè durant 10 anys també va tindre un programa de ràdio diari pel qual va desfilar el bo i millor del jazz de l'època, que va ajudar a popularitzar-lo i que va consolidar-lo al propi Earl Hines com un dels grans del jazz de tots els temps. De tota manera, el Hines per aquell moment encara es considerava tan sols un bon arreglista, un bon compositor i un bon pianista d'orquestra.
Piano man, piano man, there's the one who sprinkles Irish liking in. All about biology, he knows not a thing about pianoology. He's really king, piano man, piano man.
La peça que acabem d'escoltar es diu, òbviament, Piano Man, com clarament podeu deduir de la part vocal, i és una peça que s'identificava molt bé amb el Heinz, perquè ell, durant molts anys, quan estava al front de l'orquestra en el local d'Al Capone, ell era simplement Piano Man, és a dir, el pianista. Però també és veritat que ell s'identificava molt en aquest tipus de músic, en aquesta personalitat, fins al punt de que en la seva tomba l'única cosa que figura per express de sit seu és això, Piano Man, un pianista. L'anterior peça que heu escoltat era el Feather Steps Inn, una altra peça clàssica del jazz primigeni. A partir de l'any 47 ja Heinz va dissoldre la seva orquestra perquè l'època de les Big Bands s'acabava. La Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, estava enduent-se a Europa a una gran part de la joventut americana, de la joventut nord-americana, que estava morint en aquestes terres i no estaven les coses per avall. I a partir d'aquest moment Heinz entra en un moment d'una certa foscor. Una foscor en la que va restar fins que els anys 60, de la manera i la forma en la que vos contarem en el pròxim programa, va renaixer com un au fènix, donant-nos el millor de la seva carrera com a pianista, com a intèrpret i com a compositor, tenint un renaixement gloriós. Bé, finalment anem a escoltar doncs l'última peça que anem a escoltar de l'orquestra del Heinz. Es tracta també d'una cançó conegudíssima, el Basin Street Blues, que després ha estat interpretat per moltíssima i moltíssima gent. Fins així el programa d'avui. Espero que vos hagi agradat i espero que ens trobarem així a Ràdio Clara en el 104.4 de l'FM de València la pròxima setmana. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa.